durante la mayoría de los partidos, hoy mismo inclusive, ha habido momentos que hemos estado bien, otros momentos que hemos estado mal. Insisto, nos faltaba mucha energía, la hora tampoco ayudaba, pero aún así el equipo tiene el espíritu de remontar el partido y evidentemente esto ya es una cuestión de que con el 2-1 no se te puede escapar este partido.
Hola, aquí arriba, Kike Iglesias de la cadena COPE. Hay un dato que dice que al Español le hacen un gol de cada dos tiros a puerta, al margen de, sin querer señalar a nadie, que ya se señala cada uno que señala a quien quiera, es casi milagroso ganar un partido, teniendo en cuenta estos registros en la zona de atrás, ¿no?
No, bueno, somos un equipo para todo y evidentemente creo que hay errores que estamos cometiendo que nos están penalizando mucho, pero es verdad que uno se queda con que también cada error que tenemos nos está costando un gol. A partir de ahí no es momento de señalar a nadie, porque al final, si somos racionales y objetivos, desgraciadamente esos errores se han ido repartiendo, ¿no? Y bueno, hay que asumirlo y hay que intentar mejorarlos y hay que estar con los jugadores. De hecho, ha habido jugadores que han mejorado su nivel, pero seguimos ahí en esa pelea. Evidentemente necesitamos puntos que nos den confianza, necesitamos cambiar esa dinámica de que todo parece que cuesta un mundo, que todo es negativo. No sé si milagroso, pero sí que cuesta muchísimo ganar un partido. Ya de por sí en Primera División cuesta, más en estas circunstancias, pero hay que pelear, hay que luchar y hay que intentar salir de esta situación de viento en contra permanentemente.
Hola, míster. Oriol Vidal, TV3. Acaba el seu equip de deixar escapar dos punts contra el CUE, un equip que fins ara només havia esgarrapat tres empats. Com se sent ara mateix Diego Martínez? Perquè el desgast i l'estrès no només no s'atura, sinó que va en augment. Mm-hmm.
Bueno, lo primero, creo que el Elche, creo que no sería justo, viene de empatar en Valencia, es un equipo que, insisto, que creo que muchas veces, y nosotros creo que como club y como equipo respetamos a todos y cada uno de los equipos, creo que eso es muy importante, con buenos jugadores, que perfectamente podían jugar en el Español, y por eso yo creo que hay que ponerlo en valor también. A partir de ahí, entiendo que las circunstancias son complejas, entiendo que el malestar, el enfado y todas las cosas negativas que tenemos todos encima, yo el primero, porque realmente hoy era un partido de sacar los tres puntos después de una semana de tres partidos entre semana que nos cuesta una vida, nos cuesta un mundo. No teníamos energía, no teníamos. Había momentos del partido que nos costaba muchísimo y bueno, y hemos intentado modificar cosas. Algunas creo que han salido mejor, otras peor, pero tras el 2-2, como se ha dado, hay que asumir cualquier tipo de crítica, porque evidentemente no, ni es suficiente ni es negativo, evidentemente, y lo asumo como entrenador, como máximo responsable.
Però se sent capaç, la meva pregunta és coses com aquestes li fan tirar la tovallola o creu que amb més determinació?
No, hay que seguir peleando y luchando. Nosotros mañana hay que entrenar otra vez, levantarnos y seguir luchando y esa es nuestra vida. Los momentos difíciles entiendo que nos tienen que hacer más fuertes. Ahora está claro y es evidente que no podemos acumular tantos errores. Te garantizo que se trabajan, se insisten, se ponen mucho hincapié, pero luego hay que estar en el campo y hay que hacerlo bien y ya está. Y ahora hay que levantarse, para nada, nadie se rinde. Seguimos de todas maneras con 10 puntos ahí, un escalón de muchos equipos. Que no es suficiente, no es suficiente. Que estamos muy, muy cabreados hoy todos, yo el primero. Pero hay que levantarse.
A su derecha, señor Martínez, José Agustín, Onda Cero. Un poco a relación con lo que estaba comentando Uriol. ¿Se siente usted frustrado después de 11 jornadas porque no termina de conseguir esa tecla, el equipo, para enlazar una regularidad? Porque no han conseguido todavía dos victorias seguidas en lo que llevamos de temporada. Y parece que el equipo, cuando parece que va a arrancar, porque usted muchas veces nos dice, está viviendo evolución, estoy viendo jugadores que dan un poquito más, llega un parón, llega una frustración, llega algo que vuelve a bajar todo el estado de ánimo.
Bueno, es evidente que tenemos que encontrar esa constancia, esa regularidad. No la hemos alcanzado, esa velocidad de crucero, hasta el momento, para que uno analiza cómo se han dado los partidos. Y es verdad que es que es muy frustrante, evidentemente, muy frustrante, porque esto ya se escapa a una situación, es decir, hay cosas que tenemos que prestar muchísima más atención. A partir de ahí, no se han dado, tenemos que conseguir que se den. Y la necesitamos hacer ya. Y esperemos que estos errores que se cometen, que aprendamos.
Joan, l'última.
Sí, Diego, una més. Creus que tens poques solucions a la banqueta i que no et permet competir, sobretot a l'hora de plantejar els canvis a les segones parts?
No entendí la pregunta.
Si tienes pocas soluciones en...
Yo ya he hablado en su momento de este tema. Los que estamos somos los que estamos y estamos los que somos. Y a partir de ahí a dar lo mejor de cada uno. Y que cada jugador pues intente avanzar y mejorar su nivel, su confianza, y que aporte lo mejor para el equipo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. A partir de ahí, pues esto es como todo. Es muy difícil. Para nosotros tres partidos en tres semanas es realmente complicado. Y también es cierto que hay que encontrar... cuando hacemos las alineaciones, buscando esa regularidad y esa constancia que hablaba el compañero, pues tampoco puedes cambiar el equipo completo, porque eso no es, nos faltarían regularidades y constancias que sí estamos haciendo bien. Entonces, hemos intentado, tanto el partido del miércoles, del jueves, como el de hoy, hemos intentado equilibrar eso, mantener constancias, cosas constantes, mantener regularidades y a la vez meter energía. Lo que pasa es que es verdad que hoy hubo un momento que nos costaba mucho la segunda parte. Creo que los cambios nos dieron esa energía, creo que nos dieron un poquito más de organización. De hecho, remontamos el partido. Ahora, evidentemente, no fue suficiente y, evidentemente, pues como no se han conseguido los puntos, cualquier argumento que yo dé aquí va a ser tomado en negativo. Y es una realidad, lo asumo como entrenador.
Muy bien, muchas gracias a tothom.
Gracias.
Doncs fins aquí les paraules de Diego Martínez. A mi personalment em sorprèn aquesta lectura positiva dels canvis, tot i que evidentment també hi ha un punt d'autocrítica que havíem trobat a faltar en altres rodes de premsa, però veient el to, les cares, les explicacions, i tot i que ja ens ho podíem imaginar, ja ho intuíem, la sensació que es respira dins del vestidor no és ni molt menys la d'un equip que ara mateix confia en les seves possibilitats, començant pel seu entrenador.
Doncs Diego Martínez i les seves explicacions al perquè dels canvis. La veritat és que la idea no li ha funcionat, defensar millor la pilota aturada, tots els centrals al terreny de joc, i ha acabat encaixant el gol de pilota aturada i l'explicació de Darder, que estava, vaja, exhaust, vaja, he vingut a dir que o el canviava o potser se lesionava, i per tant el peatge evidentment hagués estat molt, molt superior. Les explicacions de l'entrenador de l'Espanyol, aquí s'ha vist amb un to, com deia el Joan, vaja, de preocupació, com no pot ser d'una altra manera, veient com ha començat l'equip aquesta temporada. Tenim jugant el Levante Las Planas, a la primera divisió femenina, al camp del València. Molló.
Sí, li han xiulat un penal en contra.
Que no ho era.
Que no ho era, perquè toca pilota Núria, la jugadora del Levante Las Planas, però s'ha encarregat de fer justícia la portera de l'equip de Sant Joan d'Espí aturant el penal. Doris Bàsic, la portera, està aquí aturat al penal. València 0, Levante Las Planas 0, 37 de la primera part del partit.
Diria que és el segon que atura ja en aquesta lliga, la portera del Levante Las Planas de penals en aquesta Lliga F, en aquesta primera divisió femenina. Dani, del que has escoltat de Diego Martínez...
Una mica el de sempre, no? Que hi ha que seguir treballant, que han treballat, els canvis, que està content, bueno, que han donat, han remuntat amb els canvis, però si hi ha centrals que et pugen a rematar, per què no comences així? Comença amb tres centrals, ja està. Aquí és que tu dones el pas aquest, i no és el primer partit de defensar i de mantenir aquest resultat de 2-1, que no s'escapi. Però si ho hagués fet avui, jo no estaria dient el mateix, però és que ho ha fet en 4 o 5 partits, i això ja és algú que ho té a dins. Per què? Poca confiança, no ho veu clar quan vas empatant a fora o guanyant, de dir, escolta, amb això no arribarem al final i per això fas aquests canvis? Home, tot això és molt fàcil. Sí, que han tingut alguna ocasió, sí, però que estem parlant de l'Elx, amb tots els respectes, I tu no has sigut superior a l'Elx amb regularitat. Has tingut moments com els han tingut ells. I després d'aquesta dada, ja t'ho diu tot, la dada del Jaume... Possessió 57 o 59. 59-41. Vull dir, està jugant a casa, està jugant contra l'Elx. A veure, no estàs jugant contra l'Atlético de Madrid o el Barça o el Madrid o no sé qui. No. I si tu no ets capaç, hòstia, molt has de millorar, eh? Però molt has de millorar perquè aquest equip canvi aquesta dinàmica i comencis a guanyar partits i te n'en sortis d'aquesta situació.
Ep, que hem perdut. Ah, Dani, que te veia perdut.
No, no.
Tornes a ser aquí.
Jo li volia, perdoneu, fer una pregunta al Dani. Tu que has estat futbolista i entrenador, tantes errades defensives individuals, perquè avui ha estat Calero, un altre dia va ser Cabrera, Sergi Gómez tampoc està fi, Vini Sousa perd la marca l'altre dia en el Corna Pamplona, diu el tècnic que es treballa, com es corregeixen aquestes coses? Vull dir, és falta de treball, si diu Martínez que es treballa, doncs potser s'hauria de treballar més, o està fora totalment del radar, de la responsabilitat de l'entrenador. Les errades individuals de marca a pilota aturada, que en portem unes quantes.
Ara et deixo contestar, Dani, però abans, espero, perquè això ja comença a ser una cosa d'estudi, tenim una altra incidència mèdica a la graderia, en aquest cas en el Betis Atlètic de Madrid, Ballera.
Sí, passat ja a l'equador de la primera meitat, Betis 0, Atlètic de Madrid 0, s'ha aturat el partit entre Simeone, diria, i algú més. Han fet gestos a l'àrbitre Gil Manzano, que no sabia ben bé què passava. Gil Manzano anava preguntant què passa, li hem escoltat o li hem llegit els llavis. Ha aturat el partit i breument la realització ens ha enfocat a la graderia amb personal, diria, de la Creu Roja, personal sanitari, retirant aquesta persona. Jo crec que ara reprendrà ja el partit, jo crec que tot deu haver quedat en un ensurt, afortunadament. Crec que s'han emportat a aquesta persona, però en qualsevol cas el partit que ja ha reprèn, 26 de la primera, Betis 0, Atlético de Madrid 0, però com tu bé dius, Xavi, ja no sé si és que abans no s'aturaven els partits i hi havia igualment aquestes incidències.
Segur, vaja, és que els llocs de Creu Roja en els camps de futbol sempre segur, hi han segur. Estat i per alguna cosa hi estaven, per incidències que hi poguessin haver mèdiques de més o de menys importància, la majoria de menys importància, per sort, i jo crec que ara hi ha un punt de psicosi, segurament.
Sí, o de psicosi o de casualitat, perquè tan seguit, no?, de que sigui casual, de dir, bé, no crec que la proporció sigui aquesta, o sí, no ho sé, Xavi, però en fi, ja s'ha representat.
Hi ha una teoria conspirativa que circula.
Sí, no? Hi ha una teoria conspirativa, sí, sí.
Les vacunes. Ah, però és això, una teoria conspirativa, no demostrada amb dades ni amb informació real.
La lidera Novak Djokovic, aquesta, o no?
No t'estranyi que hagi firmat un manifest.
Per sort, sembla que la cosa s'ha solucionat amb certa rapidesa, la qual cosa n'estarem pendents, evidentment, de l'estafisi d'aquest aficionat que hi havia a les graderies del Benito Villamarín, però el joc s'ha reprès, no ha estat molta estona aturat. Amb aquest 0-0 el marcador, de moment ens hem perdut molta cosa, Ballera, o no?
Una lesió. Imagina't com ha estat aquests primers 27 minuts de la primera part. No hi ha hagut ocasions de gol clares, però sí que s'ha lesionat el central Luis Felipe. Feia mala cara a Pellegrini perquè és del central titularíssim als esquemes del conjunt andalús. Ha entrat Víctor Ruiz, s'ha trencat per posterior de la cuixa dreta. És muscular. No m'estranyaria que ja fins després del Mundial, ell és italià, no juga al Mundial, després del Mundial ja no el veiés.
Solsona, si te'n recordes de la pregunta,
sí,
fa 3 minuts de fer l'Edu, endavant.
Les errades individuals, pilota aturada.
No, que sí que es treballen els entrenaments, es treballen les defensives i les ofensives. Les jugades d'estratègia, directes... pilotes laterals perquè entrin els jugadors, hi ha els defensors, hi ha els atacants, però resulta que els atacants són els teus atacants, els que tu coneixes del teu equip, no hi ha uns atacants que venen. I quan tu has de defensar aquestes jugades, es poden defensar, que hi ha equips que ho fan individual en zona, zonal, o individual seguint a l'home. Si és individual seguint a l'home, sempre tens el responsable. El responsable és, hòstia, ha rematat aquell, qui el marca? Aquest. Si és en zona, doncs el que t'entra per la zona és el que agafes tu. I en aquí és que ho fan. I la responsabilitat queda una mica, entre cometes, que no saps qui és. I aquí, si és a l'home, clar, tu no coneixes els rivals, coneixes els jugadors, diu, entraran els centrals, entraran això i tal, però no saps, a vegades van al primer pal, a vegades van al segon, i aquí és una falta d'atenció al que fa el marcatge. El que fa el marcatge ha de, com veiem, moltes faltes, jugadors que agafen, jugadors que t'estiren, jugadors, tot això, una mica això, ara no agafis, estiris i no el deixis anar, que si no et xularan penal, no? I en aquest cas, doncs, és que pugen els centrals, bueno, però tu tens centrals. I aquí, quan hi ha tants canvis, per això veiem a vegades a la banqueta, que abans no es feia, perquè abans no hi havia ordinadors, tablets, ni anaven amb papers ni tot això, ara sí, a vegades t'ensenyen i veus que el segon entrenador li està dient amb el que entra, li diu, escolta, tu entres, vas a jugar en aquesta banda i tal, però potser les faltes, en recorda tant que la falta tens que marcar aquest, perquè aquest era el que marcava el que se'n va. I a vegades no ho diu. Llavors surt allà i entre els jugadors es parlen. Tu agafes aquest, jo agafo l'altre, no? I aquí és on te venen els despistes.
Per cert...
No sé si t'ha quedat clar.
Sí, i tant. Sí. Que hi posava... Hi passava de puntetes Diego Martínez i jo també m'he fixat en directe i després se m'ha oblidat apuntar-ho. La falta de l'Aleix Vidal és absolutament innecessària. Rep la pilota, sí, d'esquenes a porteria, un jugador de l'Elx enganxat a la banda i se l'emporta per davant a l'Aleix Vidal. O sigui, és de no estar posat en el partit, de no interpretar el partit. Minut 79, guanyes 2-1. Ostres, quina necessitat hi ha de fer aquesta falta?
Sí, però també es veia que era lluny de l'àrea, Jaume. Que
sí, però per precisament per això, no la facis. Ja, és que ja, no hi ha cap necessitat.
Estic totalment d'acord, però també és veritat que quan estàs amb aquest 200% que vas accelerat i acaba el partit i això, a vegades se t'escapen coses. Vam veure la de Braithwaite el dia del València, que el van expulsar quan la pilota estava a la banda esquerra i ella estava a la banda dreta a 3 quilòmetres i mig. I ahir va venir tot el que va venir, no? Però bueno.
Per cert, que ha assistit un partit històric, perquè Carlos Clerc s'ha convertit en el jugador de primera divisió que encadena més partits sense guanyar. Ha superat Jaime Romero, un jugador actualment és el Cartagena, de la segona divisió, que amb diversos equips, entre ells el Granada, Osasuna... vaja, de fet, aquests dos, Granada i Osasuna, van cadenar 31 partits sense perdre, avui sense guanyar, perdó. Avui l'ha superat Carlos Clerc. El Mirón, per cert, porta 19 partits de Lliga sense guanyar com a entrenador de l'Elx, per tant, no sé si aquest era el millor revulsiu. I Sergi Gómez arriba als 23 partits sense guanyar amb l'Espanyol, 21 de Lliga, 2 de Copa.
Aquestes tales que ens deixa aquest empat a 2 de l'Espanyol contra l'Elx. Sabeu que si teniu problemes fiscals, legals, amb el banc, amb els deutes, amb la comunitat de veïns, amb herències, si teniu problemes i si necessiteu un advocat, truqueu a Inverlegal.es, 620 67 14 81, el telèfon que et donarà solucions. Inverlegal.es, un telèfon amb solucions, 620 67 14 81. Potser Diego Martínez se l'hauria d'apuntar també a la gent del telèfon d'Inverlegal. Joan, tot venut a la zona baixa de Cornellà al Prat?
Sí, ja no podrem escoltar més jugadors, ja hem escoltat a Diego Martínez, per tant, aquí s'ha acabat tot. Pròxim compromís complicat al camp del Mallorca divendres, un Mallorca que ve en una bona dinàmica. I bé, per fer un breu apunt per ja tancar, crec que no tot es pot reduir o no es redueix tot a una posició o un jugador concret, que és evident que condicionen, doncs l'Ecom no transmet la seguretat que ha de transmetre, els centrals segueixen deixant força dubtes. A mi, per exemple, Sergi Gómez crec que és un jugador que ara mateix resta bastant a l'Espanyol, que no està en un bon nivell. L'Espanyol tampoc té banqueta, no em refereixo a Diego Martínez, sinó al fons d'armari. I bé, la realitat és aquesta. La realitat és aquesta, i amb tots aquests ingredients és molt difícil competir. No crec que l'Espanyol ho pugui solucionar a curt termini, ni molt menys. Això passa per fitxar millors futbolistes, i tinc la sensació, doncs, que la temporada serà molt llarga en aquest sentit, que difícilment veurem un equip on encadeni dinàmiques molt positives, ja no parlo de joc, sinó de resultats, i que, bé, amb el poc que té, Diego Martínez doncs, ha d'anar intentant tocar la tecla per competir, ja no parlo de moltes jornades, no? Sinó de competir en un mateix partit, perquè sembla gairebé impossible que aquest Espanyol pugui encadenar dues alegries seguides. Mala confecció de plantilla, mala planificació, ho sabem, ho hem dit, no hi ha inversió, que això també dificulta i condiciona moltíssim, i mentre segueixi sent així, els resultats seguiran sent els mateixos. Canvia el sistema, canvia un jugador, canvia un altre, potser hi haurà una millora puntual, però a la llarga crec que la tendència continuarà sent la mateixa.
Però sembla que Diego Martínez no tingui cap responsabilitat.
No, és
que la plantilla no és. És que no té la banqueta, no té alternatives.
Però per mi és més culpa de la configuració de plantilla, de la persona que ha fet aquesta plantilla, de la persona que ha de posar diners, que no pas a l'entrenador. Tot i que l'entrenador també té culpa, eh?
Jo tinc una altra opinió. És molt fàcil dir això. Escolta, aquest senyor ha arribat aquí i ha dit el que ha dit, Diego Martínez, i tenim, escolta, 18 jugadors que van marxar de la temporada passada. 18, que no servien per aquest any, Clar, és que era millor la de l'any passat. Quan 18 jugadors no serveixen per aquest any... Ah, i resulta que... No, jo t'entenc, jo t'entenc.
El problema és qui portes per substituir els 18.
Clar, aquest és el tema.
Ah, bueno, però Diego Martínez, alguna responsabilitat... Escolta, poses a Calero. És responsabilitat d'ell de posar Calero dos o tres partits de lateral. Mm. És responsabilitat d'ell. És responsabilitat d'ell posar tres centrals quan vas guanyant. És responsabilitat d'ell.
No, totalment, Dani, però jo el que em refereixo és que, doncs, en aquestes decisions, petites decisions, en el partit a partit, doncs, hi haurà un dia que estarà més encertat, farà els canvis i l'Espanyol millorarà i guanyarà, i altres com avui fa els canvis, l'Espanyol empitjora i acaba empatant. Però dic que al llarg de la temporada la tònica serà aquesta. Per què? Doncs perquè tens una plantilla que li falta talent i li falta qualitat. I això Diego Martínez, que evidentment és responsable de tot el que passa al terreny de joc, crec que hi té poc a dir, perquè no ha pogut fer la plantilla, que li van prometre, que no ho sabem, tot i que ho intuïm, i dos, que ell no paga, ell no inverteix els diners. Aleshores, si l'Espanyol no inverteix, si l'Espanyol no porta bons futbolistes, encara que es desprengui de 18 futbolistes i en porti 18 nous, si aquests 18 nous no milloren el que hi havia abans, doncs jo crec que la tendència serà així. Però respecto i comparteixo que la responsabilitat és de l'entrenador, i crec que s'ha de dir, i crec que ho diem també, és a dir, no crec que ell quedi exempt de la crítica.
Perdona una altra cosa. Estem parlant d'un entrenador que... Si no m'equivoco, la seva última temporada dirigint havia fet quarts de final d'Europa League amb el Granada, l'any anterior semifinals de Copa amb el Granada, que va estar a punt de classificar-se, i un entrenador que es pren un any sabàtic perquè considera que el seu cicle a Granada, havent aconseguit tot el que havia aconseguit, ja s'havia acabat, senyal que no podia millorar el que havia fet a Granada, amb l'objectiu de trobar un equip millor. Ell dirà que era per año sembrático, al final el que vols, quan deixes el Granada, és per trobar un equip millor i un projecte més ambiciós, sigui el primer any o sigui el segon. El primer any no el va trobar, per això va tenir un any sabàtic, o no li va convèncer res, i li arriba l'Espanyol. I l'Espanyol li ven, al mes de maig, una Honda MotoGP. I li acaba donant, no diré un tricicle, de fusta, perquè no ho és, però li acaba donant una Moto3. Què passa? Doncs que si tu, al final, vols fer una revolució a la plantilla, vols fer un pas endavant i no ho aconsegueixes, potser no és la millor idea portar un entrenador que té unes expectatives tan altes. Perquè ara el que passa és que l'entrenador no es creu a l'equip. És que no se'l creu. I us diré més, i perdó, i no vull exculpar tampoc Diego Martínez, però és que no m'estranya que no se'l cregui. És que no se'l creu ningú, aquest equip. Perquè qui ha fet la plantilla ha fet un autèntic bunyol. És que ho ha fet molt malament. Dit això, tu, aquesta temporada, amb aquest bunyol de plantilla, has d'estar per sobre del Lelch, has d'estar per sobre del Valladolid, has d'estar per sobre de l'Almeria, has d'estar igual o per sobre del Mallorca, o, per exemple, del Girona. Clar, home per home, tu tens millor plantilla que tots aquests equips. Llavors, el que no em serveix és que vingui aquí l'Elx i no t'imposis. Vagis a Pamplona i juguis a empatar zero. Vingui aquí el Valladolid i... clar, és que potser el que necessites és un entrenador que li digui a aquest equip: nois, som el Bayern de Munic. Encara que no ho siguis, què fa Pacheta a Valladolid? El Valladolid és un equip que està fent gol Sergio León, que l'any passat era suplent del Llevant, igual que Dani Gómez. Què fa Pacheta? Pacheta, jo vull pensar que li diu als seus jugadors: nois, som el que som, però, escolta, confio en vosaltres i anem a totes. I així ha d'actuar un entrenador. La sensació que em fa és que Diego Martínez no actua així. És impossible que actuï així quan després, en roda de premsa, no desaprofita ni una oportunitat per recalcar que la plantilla que li han donat no és la que ell volia. Cosa que és veritat. Però tampoc cal que ho proclamis als quatre vents un cop ha començat la competició. Escolta, van tenir marxa fins al 31 d'agost, a l'1 de setembre. Bunyol de plantilla, vale, a partir del 2 de setembre aquests són els meus i vaig a lluitar. I quan avui, fa uns minuts, et pregunten: tenies solucions a la banqueta? La resposta implícita és no. Ell no diu: jo tenia solucions a la banqueta i... Doncs escolta, tu, si no et creus a l'equip, plega. És el que digui el Jaume. Jo entenc perfectament a Diego Martínez. Ara, el que no entenc és que estem a la jornada 11, veus que la cosa no funciona, sigues honest i fora, i que l'Espanyol porti un entrenador que cregui en aquesta plantilla. I si cal que vingui de la penya recreativa de Sant Feliu, l'entrenador, i es trobi...
És bo?
No el conec, la veritat. Equip treballador i humil. Una abraçada des d'aquí. Però si has de portar un entrenador que no ha treballat mai a primera divisió, escolta, doncs porta'l. Clar.
Perquè hi ha... rum-rum, que diria de Colau, Joan, al voltant de la figura de Diego Martínez, o no, a la part dirigent del club?
No, ni molt menys. De fet, la sensació és que ara mateix, si l'Espanyol s'aguanta per alguna cosa o per algú, és per Diego Martínez. Ho han fiat absolutament tot a Diego Martínez, l'han protegit durant tot el mercat, inclús amb l'afera amb Raúl de Tomàs, i crec que és l'única persona que aguanta tot això. Ara, l'equip està com està, els resultats manen, sabem com funciona el món del futbol, però vaja, a dia d'avui no hi ha ningú, a menys a dins, que discuteixi la seva posició.
Abans del Mundial, l'Espanyol va a Mallorca, divendres que ve, rep l'Atlètic, perdó, va al Wanda Metropolitano, al Metropolitano, Atlètic de Madrid Espanyol, i rep el Villarreal. Camp de Mallorca, camp de l'Atlètic de Madrid, i rep el Villarreal, i torna del Mundial al camp del Barça, al Camp Nou, en la primera jornada post-mundial de Qatar. Que és el calendari imminent abans de l'aturada d'aquest mes llarg pel Mundial de Qatar. Solsona, a la nit no trobem,
punts.
No?
Nou
de
nou,
ho veus clar,
sí,
això?
Sí, no guanyarem a Mallorca, però guanyarem als altres tres.
Els altres tres, nou de 12, perfecte.
A mi el calendari... A mi el calendari em fot més por que la matança de Texas.
Mira, portem tot el partit gairebé veient una desfilada de zombis a Mèxic, sí. que hi ha hagut en una tele que tenim aquí, anaven, semblava, deu ser el 324 de no sé quin canal que teníem posat,
sí,
aquí.
Estranger, sí.
I només feien que repetir la desfilada de zombis a Mèxic. Es veu que ha tornat després de la Covid, que en tenien moltes ganes. Això dels morts a Mèxic ho tracten d'una manera molt especial. Si no, veieu Coco i ho sabreu. I ho sabreu molt. És la meva referència, imagina't, de com tracten els morts a Mèxic.
Està molt bé la pel·lícula.
És boníssima, boníssima. Sí. Boníssima pel·lícula, boníssima. Altre dia es va morir, crec, l'àvia en la que estava inspirada la protagonista de Coco, una de les protagonistes de Coco, de fet, l'àvia de Coco.
Sí,
de fet,
sí. 111? No.
Ostres, no me'n recordo quants, però es va morir
molts,
aquesta setmana, crec.
Tres xifres, sí.
L'àvia en la que està inspirada la pel·lícula. En veus, un apunt cinèfil i tot per acabar la transmissió de l'Espanyol, que es recull avui no és de Torrente, sinó que hem pujat una mica al nivell, no? Hem anat a Coco. 109 anys, mira, 109 anys. M'apunta el Xavi Gálvez, 109 anys. Ja signaries Solsona arribar als 109 anys.
En bones condicions, sí.
Home, tampoc pots demanar molt als 109, eh? Bueno, que corre maratons, no.
No pots arribar en bones condicions.
Que hagis de posar-te el sonotone i una cosa d'aquestes, ja, vale, ja afirmo.
Però... La tofa, però, la tindries intacta, tu, els 109 anys encara.
No sé, perquè això amb els anys vas perdent, eh?
A tu, l'any 2250, et trobaran la calavera encara amb tofa, tu.
Jo m'ho noto...
L'any 2250, eh?
I si no, cap a Turquia.
La meva, ja et dic ara com la trobaran, la meva calavera. Cocoliso la trobaran.
No podem millorar, això. No. Dani Solsona, fins a la nit, fins ara.
Fins ara.
Que t'escoltarem, el tu diràs amb el París. Joan, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Edu, vinga, ànims, que vagi bé, fins ara, adiós. Un minut i les 5 de la tarda, li queda, veurem quan, un minut més l'afegit, que n'hi haurà d'haver per aquesta aturada, per aquesta emergència mèdica que hi ha hagut a la graderia, per cert, sembla que solucionada amb rapidesa i amb bones notícies. En aquesta primera part del Betis 0, Atlètic de Madrid 0, n'han passat poquetes coses, Gerard.
Molt poques, la veritat. Mira, de l'Atlètic de Madrid no puc ni explicar cap rematada, ni entre pals, ni fora del els tres pals, alguna centrada, alguna arribada en perill, però res més. I del Betis, una rematada de Luis Enrique, que ha marxat per sobre del travesser, i una altra de Borja Iglesias, tímida, des de fora de l'àrea, l'ha atrapat Oblak en dos temps, i ja està. Però és que ni tan sols són ocasions clares de gol. Som al 44 i mig, s'haurà d'afegir... Jo crec que 3 minuts, perquè també hi ha hagut la lesió de Luis Felipe, per tant, no?
Sí, sí.
3 minuts, jo crec que com a mínim sí que els hauria d'afegir Gil Manzano, a l'espera de si algun dels dos equips intenta provar alguna cosa en aquest temps afegit, perquè ja us dic que en aquests primers 45 minuts de futbol poquet. Ha començat millor el Betis, després l'Atlètic de Madrid s'ha anat refent, ara hi ha una falta des del centre del camp, la penja Griezmann, buscava la rematada Jiménez directament a les mans de Rui Silva, a veure si són 3... I ha encertat o no Jaume Molló, 4. Oh. Doncs mira, 4 d'afegit.
Sí que rep avui.
Ens hem quedat curts, 4 d'afegit. Per tant, anirem al 49 en aquesta primera part, a la Premier, que ha acabat fent l'Arsenal aquest diumenge.
Doncs ha acabat empatant el seu partit, que recordo guanyava, 0-1, però el Southampton ha empatat. Southampton 1, Arsenal 1. L'Aston Villa guanya 4-0, també s'han jugat el Leeds 2, Fulham 3 i el Wolverhampton 0, Leicester 4. L'Arsenal líder amb 2 punts més que el City, 5 més que el Tottenham, que és protagonista del pròxim partit de la Premier. Tottenham-Newcastle d'aquí a mitja hora, a 6:15. I per cert, Alemanya està perdent el líder, l'Unió en Berlín, segona derrota de la Lliga. Bochum 2, Unió en Berlín 0, a 20 minuts pel final.
S'anima el Betis.
Vèrtex de l'àrea, cau Luis Enrique, Gil Manzano xiula falta de Reinildo. Veurem si el contacte ha estat o no suficient per fer caure l'extrem del conjunt andalús, que es dol del turmell dret. En qualsevol cas, és una falta interessant, perquè és d'aquelles que fins i tot si algú vol provar de xutar directe i sorprendre Oblak, ho pot fer. I si no, doncs provar la centrada.
Falta clara, sí.
Molt a prop del vèrtex de l'àrea de l'Atlètic de Madrid. A veure, que em sembla que la plantarà Andrés Guardado, el migcampista mexicà. Sí, és Guardado. N'hi ha 4 a la tanca de l'Atlètic de Madrid. L'està ordenant Oblak. A veure què fa el 18 del Betis. Si prova de sorprendre i picar-la directa o la penja al cor de l'àrea del Benito Villamarín. Oblak, que ja ha ordenat la tanca, i anirà amb cama esquerra Guardado. I va Guardado... Oblak a corna. Ha posat la mà Oblak. No sé si ha fet un estrany la pilota, sí, fins i tot.
Molt tova, no?
Sí. Ha sortit una mica mossegada, perquè ha tardat molt en arribar a la porteria.
Bona mà, però, eh?
Però anava a dins, sí, Oblak ha hagut de treure la mà. A veure el corna, el segon pal, buscant la rematada, William Carvalho, directament a fora. Servei de porteria per l'Atlètic de Madrid, menys de 2 pel final.
El Levante, les planes que fa València, de moment, Molló.
El minut i mig de la segona part, empat a 0, València 0, Levante, les planes 0. Recordo que a la primera part ha aturat un penal l'equip de Sant Joan d'Espí. De fet, el València ha tingut les millors oportunitats. Anava a apuntar que jo crec que l'àrbitre i els pantalons del Betis són del mateix color negre. I això jo tenia entès. De fet, recordo casos amb el porter que s'havien fet canviar parts de la indumentària per això. Samarreta segur, jo diria que pantalons també. I és més, Oblak també va força negre. No sé fins a quin punt s'assembla a l'àrbitre avui. A nivell cromàtic no han estat molt fins.
No s'ho han mirat bé, això, eh?
Vaja, o jo no ho he vist bé en el cas d'Oblak, o em sembla que tot plegat és un nyap.
Ara compta Rui Silva, que la volia enviar fora, i la regala Griezmann, que xuta fora Rui Silva. Havia sortit bé, la veritat, perquè la passada en profunditat cap a Morat era bona.
Molt ràpid.
Sí, però després l'ha regalat a Griezmann a un dels costats del camp, i Griezmann és veritat que des de molt lluny però jo crec que tenia la possibilitat de fer gol, el que passa és que la pilota també li anava botant i al final ha xutat desviat a la dreta de la porteria de Ruiz Silva, però podríem parlar del primer xut de l'Atlètic de Madrid ja quan només queden 20 segons perquè Xiuli Gil Manzano al final de la primera part. A veure que la lluita Witsel se'n va d'un, se'n va de dos, cau a terra, falta de Borja Iglesias. Falta clara del Panda, que avui s'ha fet un fart de treballar d'esquenes, però que no, més enllà d'aquesta rematada des de fora l'àrea, no ha tingut massa protagonisme a dins de l'àrea, que és on sobretot és més perillós. Xiula Gil Manzano, s'acaba la primera meitat, esperem que s'ho hagin guardat tot pels últims 45 minuts, perquè no passarà a la història. Això que hem vist al Villamarín, Betis 0, Atlètic de Madrid 0.
Sumarien 21 punts els dos, continuarien quart l'Atlético, cinquè el Betis, a 10 del Real Madrid, que és el líder de primera, amb 31 punts. Ara expliquem tot el que passi a la segona meitat. Maria Costa, hola, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Què ens expliques?
El PSC carrega contra el govern en minoria d'Esquerra i li retreu que no vulgui dialogar. En un acte per celebrar els 40 anys de la victòria socialista de Felipe González, Salvador Illa ha tret pit de com el socialista va apostar pel diàleg tot i tenint majoria. Illa creu que el govern aragonès no s'ho pot permetre.
Tot i tenir 202 diputats, doncs tenir ganes de dialogar, no? Aquí n'hi ha que tenen el govern més dèbil de l'autogovern i no volen dialogar pel que sembla, no?
Igual no en saben.
I mentre estan enmig de la cursa per les eleccions municipals, Gabriel Rufián ha presentat avui la seva candidatura a Santa Coloma de Gramenet. El portaveu d'Esquerra a Madrid es postulava com el candidat de votant socialista dels Junts i Comuns.
Si ets de Santa Coloma i ets del PSC, pots votar Esquerra Republicana perquè són tan socialistes i tan catalanistes com ningú. Si ets de Junts, pots votar Esquerra Republicana perquè són tan independentistes com ningú. Si ets de Podemos, pots votar Esquerra Republicana perquè són tan valents com ningú i tan útils com ningú.
Durant l'acte, l'exdiputat republicà Joan Tardà ha insistit que cal eixamplar les bases de l'independentisme. I el preu de la llum torna a repuntar demà dilluns per sobre dels 100 euros. Costarà 109 euros per megawatt hora, un 50% més que avui, que el preu havia baixat fins als 70 euros. De fet, el preu s'enfila després que aquesta setmana es registressin els 3 dies amb la llum més barata de l'any, d'entre uns 70 i 80 euros. Demà serà el cinquè dia que no s'aplica l'excepció ibèrica, coneguda com el topall del gas des que van entrar en vigor, i és que el seu preu continua per sota dels 40 euros per megawatt hora que va fixar el govern com a màxim. L'hora més barata serà entre les 5 i les 6 i del vespre, i la més cara entre les 9 i les 10 del vespre.
Gràcies, Maria. Fins ara. Una pausa i ara tornem per viure la segona part d'aquest empat a 0 entre el Betis i l'Atlètic de Madrid, pendents del partit del Levante. Les Planes, de moment, també empat a 0 al camp del València a la Lliga Femenina.
Superesports amb Xavi Puig.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Driving tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Driving, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a driving.com.
Viu la passió del clàssic. La mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No, no ho saps. Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Viu la passió del clàssic. La mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
A RAC 1... Superesports. Amb Xavi Puig.
Un quart de sis de la tarda, el descans del partit de primera, el Benito Villamarín, amb empat a 0 al marcador, Betis 0, Atlètic de Madrid 0. Tenim també algun de segon en marxa, Molló, aquesta hora.
Sí, el del Burgos, que avui ens és una mica igual perquè no hi ha xurripi, està sancionat, recordo, el porter imbatut. Lugo 1, Burgos 0, el descans. Està perdent el Burgos, seria...
Més notícia, eh?
Sí, sí, la primera derrota a la Lliga del Burgos, tercer classificat ara mateix de la segona divisió, dos punts dels líders, Les Palmes i Alavés. L'Alavés ja ha jugat, Les Palmes encara ho ha de fer. De fet, Les Palmes i el Burgos eren els únics equips, o són els únics equips que encara no han perdut. De moment el Burgos avui ho està fent. S'ha acabat ja el Racing 1, Ponferradina 1.
Gran feina, García Pimienta, en aquesta primera temporada sencera al capdavant de Les Palmes. A primera federació tenim jugant el Barça Atlètic al camp del Logroñés, de moment sense gols.
Exacte, de moment amb empat a 0, Sociedad Deportiva de Logroñés 0, Barça B 0, minut 16 de la primera part del partit, l'equip de Logroño, que serà el jutge final del cas Raúl Agné. Recordo que el Nàstic li va posar un ultimàtum, ha de sumar 6 de 6 per mantenir el càrrec, que hi va guanyar el Numancia, i el pròxim partit del Nàstic és el camp del Logroñés. Per tant, també serà protagonista el cap de setmana que ve la Sociedad Deportiva Logroñés. De moment el Barça Atlètic i empat a 0, minut 16.
A les 8 juga el Cornellà a casa contra la Nucía, i què està fent el Levante Les Planes al camp del València a la Lliga F, a la Lliga Femenina?
Doncs de moment continua empatant. 15 de la segona part, València 0, Levante Les Planes 0.
S'ha acabat avui el Rally Catalunya Costa Daurada amb la victòria de Sebastián Ogier per davant de Nevili de Robampera, que ja des de fa algunes setmanes és el campió del món. Dani Sordo ha acabat cinquè. Avui a les 9 de la nit tenim gran premi dels Estats Units de Fórmula 1, amb Sainz sortint des de la pole, l'acompanya Verstappen a la primera fila, la segona Hamilton i Russell, Leclerc, que acumula penalitzacions, sortirà 12è, i Alonso, que també penalitza per canviar la unitat de potència, sortirà 14è en aquest circuit de les Amèriques a les 9 de la nit, aquest Gran Premi dels Estats Units. I aquest matí el que hem tingut és Gran Premi de Malàisia de MotoGP. Encara no tenim campió del món de MotoGP, per poc, però no. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa per davant de Bastianini, que tampoc és que l'hagi atacat gaire, això de les ordres d'equip de Ducati. Fabio Quartararo ha estat tercer i ha salvat, com a mínim, l'opció de mantenir fins a València el títol obert de MotoGP. Li treu ara Bagnaia 23 punts a Quartararo. I, com sabeu, n'hi ha 25 en joc en l'última cursa. De fet, la cursa anava a guanyar o anava liderant-la Jorge Martín, fins que ha caigut i ha deixat Bagnaia al capdavant de la classificació, al capdavant de la cursa. Després d'una sortida espectacular de Pecco Bagnaia, sortia a novè i en el primer revolt ja era segon, i ho explicava així a DAZN.
Lo había pensado antes, porque sabía que era una de las cosas más importantes de todas. Y nada, nunca me ha salido una salida así, ni en las pruebas, pero al final todo ha sido perfecto. También la primera frenada he entrado de verdad muy, muy fuerte para adelantar más pilotos que podía.
Doncs li ha sortit millor que les proves, i això realment ha estat clau per després entendre la victòria de Bagnaia en aquest Gran Premi de Malàisia. Quartararo, que com diem ha completat el pòdium, la tercera posició, i manté opcions encara de ser campió a València, estava satisfet de com li havien anat les coses, tot i allunyar-se una mica més del títol.
Nada, estoy muy motivado, estoy, vamos a decir que he estado un poco mal, que no he disfrutado mucho encima de la moto, y hoy, la verdad, Peco ha cogido muchos puntos, pero he disfrutado como si hubiera ganado, así que realmente contento de hoy. Y nada, al menos llevamos el misterio hasta Valencia.
El misterio hasta Valencia, d'aquí a 15 dies, que serà l'últim Gran Premi de la temporada. Qui ja no, matemàticament, té opcions de títol és Aleix Espargaró, avui acabat de ser a Malàisia, i les matemàtiques ja no donen de sí, no podrà lluitar pel títol de campió del món en l'últim Gran Premi a València. Estava trist Aleix Espargaró per aquest final de temporada.
Ganar el Mundial era un sueño, ha estado muy cerca. Lo hemos luchado muchísimo de todo lo que he tenido durante todo el año, pero la verdad es que la parte final no hemos estado a la altura, y lo que más me frustra es que no entiendo muy bien el porqué, no soy capaz de sacar conclusiones concretas. Yo conduzco igual, Maverick igual, y la moto no funciona, no somos capaces de ser rápidos, llevamos 4 carreras que es muy difícil entrar entre los 10 mejores, y la verdad es que entristece, la verdad es que hoy estoy bastante triste.
Com diem, acabat desè avui a Malàisia, Bagnaia, Bastianini, Quartararo al podi, Marc Márquez finalment setè, sortia des de la primera fila, Pol Espargaró 14è, Maverick Viñales 16è, com deia Aleix, l'Aprilia, que no ha acabat de funcionar en aquest tram final de temporada, Àlex Márquez 17è a la classificació, Bagnaia li treu 23 punts a Quartararo, 46 ara a Aleix Espargaró. A Moto2 hi ha hagut canvi de líder perquè ha caigut a Yogura, quan anava segon, quan intentava avançar el primer classificat, ja pràcticament a l'últim revolt, ha caigut, i per tant Augusto Fernández, que avui ha acabat en la quarta posició, és el nou líder del Mundial a una cursa perquè s'acabi, amb 9 punts i mig d'avantatge sobre a Yogura. Tot obert, per tant, entre el madrileny i el japonès en el Gran Premi de València. I a Moto3, on ja teníem campió des de fa alguns dies, Izan Guevara, avui ha guanyat John McPhee, que ha sortit en la posició 22 i ha acabat guanyant el Gran Premi, un final espectacular amb 6 pilots gairebé en 3 dècimes en l'última volta. McPhee ha guanyat per davant de Sasaki i Sergio García. Com diem, Gran Premi de València, primer cap de setmana de novembre per decidir els campions encara de Moto2 i MotoGP. 9 minuts i 6:15, se represi el joc al Benito Villamarín, d'aquest Betis 0, Atlètic de Madrid 0, no sé si amb algun canvi o sense, Ballera.
Sense canvis, el Betis ja n'ha fet un per lesió, recordo que ha marxat amb una lesió muscular al central Luis Felipe, que ha entrat Víctor Ruiz, encara no s'havia complert ni el minut 20 de la primera. A l'Atlètic de Madrid no hi ha hagut canvis, encara té els 5 canvis Simeone, el que sí que hi ha és una falta interessant, una falta lateral favorable a l'equip matalasser, el 2 de la segona. La penjarà Nahuel Molina amb cama dreta, buscant el segon pal. La treu el Betis en defensa, li queda Condogbia. Ha de posar la cama Àlex Moreno. Finalment acaba rebutjant Luis Enrique i ara tots a córrer. Compte que falla Reinildo. Que impropi de Reinildo. La pilota per Borja Iglesias. 1 contra 1, arribarà des del darrere Nahuel Molina. El retalla, la deixa per Luis Enrique. Fora, gol, 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 gol. Sí, sí, sí. Pensava que l'havia aturat el Black Press. Gol. Gol del Betis, gol de Luis Enrique, al 2.5 de la segona meitat, l'errada de Craig Reinildo, impròpia pel que li havien vist en els últims partits, li fa una passada en profunditat a Borja Iglesias, i aquest retalla espera que arribi el seu company Rodri. La passada cap a Borja Iglesias, potser ja fora de joc, veurem. El retall de Borja Iglesias li queda morta a Luis Enrique, que des de la frontal atziva un xut que el Black aconsegueix tocar, però que no desvia suficient la trajectòria i no evita que s'acabi entrant al fons de la xarxa. Marca el Betis a l'espera del que digui el VAR. Betis 1, Atlètic de Madrid 0.
A veure si el valida el VAR, si no hi ha fora de joc, haurà de tirar la línia. És així, així, és justeta, sí, no és fàcil, sí, sí, de veure.
No val, fora de joc.
De joc. Oh.
Fora de joc.
Uf, però per molt poc, eh? Veurem la línia, a veure si aquestes espatlles normalment, aquestes discontínues, a veure el VAR, que ha anat prou ràpid, ha vist, sí, que aquesta acció de Borja Iglesias era fora de joc.
Ja per això deia fora, volia dir fora de joc, comptes de... Passa que no m'ha donat temps, sí, 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 he vist clara la posició de Borja Iglesias.
Borja, que ha estat afortunat, dic, si això hagués valgut, sí, perquè no resol bé. No. Jo crec que se li passa pel cap la vaselina en algun moment, perquè estava molt avançat o Black, i després ja, quan s'hi apropa, refereix al retall, i amb el rebot encara sort que per allà ja arribava el seu company i li fuma aquesta gardela.
De fet...
Però tot això no val.
No, no val. Reinildo pot resar que hi hagi got bar perquè sí. Sortia a la foto. I després, la transició defensiva de l'Atlètic de Madrid, molt lenta, no? Perquè Luis Enrique ha arribat per darrere, però no ha arribat cap jugador més de l'Atlètic de Madrid. Han arribat molt més jugadors del Betis, i d'aquí que Borja faci aquest retall, li toqui Nahuel Molina per darrere la pilota, però, esclar, arriben des del darrere d'altres futbolistes, molt justa, la posició de Borja.
Mira, sí, sí,
ara tan justa que no veiem gairebé ni la diferència de les dues línies, no?
El genoll, no? Semblava que estava un pèl més avançat.
Joao Félix, escalfar-se. A veure quants minuts tindrà avui el portuguès, juntament amb Cunha i Rodrigo de Paul. Són els tres que s'escalfen ara mateix de l'Atlètic de Madrid. Juga de moment el Betis, que sembla haver començat millor aquesta segona meitat. És Sabalil, la deixa cap a William Carvalho, buscava tornar-li. Perd la pilota al Betis, se la recupera Morata, que amb empentes i rodolons continua dret i amb la pilota conduïda. A veure, la pilota als peus, aquest és per Griezmann. Tenit de Ros, l'entrega de Griezmann és horrorosa cap a Borja Iglesias, intenta protegir la pilota d'esquenes a porteria, se la queda Rodri, aquest cap a Guido, compta que hi torna el Betis, creua la divisòria William Carvalho, té més a la dreta Luis Enrique, li farà la passada a l'extrem del Betis, vèrtex de l'àrea, continua Luis Enrique, se'n va cap a dins, deixa per Carvalho, Carvalho amb Borja, a veure perquè ha estat providencial Savic, però la pilota continua ara a l'altre costat, Rodri dins l'àrea, el control no ha estat bo, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid que està patint, som al 6, segona part, Benito Villamarín, Betis 0, Atlètic de Madrid 0. Ara calma el joc, el conjunt de Pellegrini, és Pezzi ara jugant amb Guido, a tot això a la banda dreta, buscaven tornar a fer la paret Sabali i William Carvalho, al final no és per Sabali, sinó per Luis Enrique, a qui li arribava la pilota, ha rebut una trompada des del darrere de Reinildo, l'àrbitre no assenyala res, és servei de banda favorable, per tant, pel Betis.
Perd el Barça Atlètic a la primera federació, a Logroñés 1, Barça Atlètic 0, minut 25, gol d'Unzueta.
Contra de l'Atlètic de Madrid, Griezmann, Correa, una altra vegada Griezmann. A veure, tot això al cercle, al carril central, la pilota a la dreta per la pujada de Nahuel Molina, posa la centrada, buscava la rematada, Witzel, ha hagut de posar-hi el cap Petzela, també en segona instància, Guido Rodríguez, el refús és dolent, la que li queda la pilota a Condogbia, entrarà dins l'àrea Morata, fa una bicicleta, en fa dues, a veure, línia a fons, força al corna, Álvaro Morata, ben defensat per Sabali, l'ha aguantat fins a última hora, corna favorable a l'Atlètic de Madrid.
Bona acció defensiva de Sabali pel seu equip, pel Betis. I Witzel, quin tros de fitxatge de rendiment immediat. Sí. És que aquest, si no era de rendiment immediat, també tenia un problema a l'Atlético, perquè tampoc no li queda molta carrera, però...
L'han signat, diria que per una temporada, no?
Sí,
potser una, no? Sí, sí. Doncs a veure, el corna que l'Atlètic de Madrid no ha fet massa res en aquests primers 52 minuts, però ja sabem que en una jugada a pilota aturada es pot posar per davant al marcador i després encara el Betis tindrà més problemes. Griezmann, cama esquerra, primer pal, buscava Vitzel la rematada, ha sortit bé, Sabali una altra vegada, tapant el primer pal, enviant la pilota una altra vegada a servei de banda.
De fet, no ha xutat a porta l'Atlètic de Madrid, no ha fet cap aturada encara, Rui Silva.
Sí, no hem vist a Rui Silva. Bé, l'hem vist fallar en aquella sortida calamitosa, però és veritat que més enllà d'això, poca cosa. A veure que Griezmann la pot tornar a penjar amb cama esquerra, una altra vegada buscant a Witzel. Li queda la pilota Correa, el segon pal, xuta Correa! Doncs entre Rui Silva i Víctor Ruiz l'envien a corna. Diria que Rui Silva ha estat l'últim en tocar-la, però buscant una altra vegada la rematada Witzel, que té una capacitat de salt important, i ara l'estaven agafant, Víctor Ruiz l'ha mig agafat perquè no saltés, i Correa ha estat Víctor Ruiz, sí. No l'ha arribat a tocar Rui Silva, sinó Víctor Ruiz, s'ha llançat a terra providencial al central, l'ex de l'Espanyol, per enviar-la a corna. Ara des de l'altre costat, des del costat dret de l'atac del conjunt matalasser, el pica també una altra vegada Griezmann, amb cama esquerra buscant el primer pal, gol! Mira, gol Olímpic. De l'Atlètic de Madrid Olímpic, sí. Oh. No l'ha tocat ningú, crec. Jo crec que no l'ha tocat ningú i és gol de Griezmann. Hi ha un jugador de l'Atlètic de Madrid a la línia de gol que intenta evitar que la pilota entri. La centrada és tensa. El primer pal no la toca ningú. Rui Silva es clava nut i no pot refusar en última instància un futbolista del conjunt andalús. Betis 0, Atlètic de Madrid 1. Jo crec que no la toca ningú i no sé qui és el futbolista del Betis que està al segon pal. A veure, si la toca algú és Savic.
No.
I Petzela...
Ah, serà en pròpia porta.
Sí.
Petzela potser se'l fa en pròpia, però entrava, eh? Entrava. Ma, jo no sé si això és en pròpia, eh?
Sí, no, no. Estava jo
crec que és gol, jo crec que és gol olímpic de Griezmann.
Ara és una banana del Betis, perquè no és un gol olímpic que entri per dalt a l'escaire, sinó que acaba votant fins i tot a dins de l'àrea petita.
Jo crec que Ruiz Silva, evidentment, es refia que Savic o algú del Betis, algú del seu equip, refusarà el primer pal. No refusa ningú i la pilota va al segon, i com que va amb efecte, perquè insisteixo, entrava, com que va amb efecte...